L'entrevista.
Bé, doncs ja són les 12 del migdia aquí en aquesta casa Ràdio Vilablareix. Ja ho saben que a les 12 és el moment del programa de l'entrevista. I avui aquí a la ràdio tenim l'enorme plaer de conversar una llarga estona amb un dels grans empresaris que tenim en el nostre país, com és el Xavier Verneda. Diu que li podem dir Xavi, Xavier, com vosaltres vulguem. I avui parlarem amb el Xavier Verneda, conseller delegat i també copropietari d'aquesta marca que avui els hi presentarem, com és a Múnich Sports. Avui el Xavier, el Xavi, protagonista avui al programa de l'entrevista. Anem a saludar ja el Xavi. Xavier, no sé com t'he de dir, en tot cas bon dia, bona hora, com estàs?
Bon dia, bona hora i moltes gràcies.
Xavi, no, Xavier, com t'he de dir?
Com vulguis, mentre no diguis Javi, endavant.
Avui parlarem una llarga estona d'aquesta marca tan i tan coneguda com és Múnich, una marca amb molta història familiar. Això ja ve de l'avi, d'en Lluís, i n'és curiosament quan s'estava acabant la Guerra Civil Espanyola a l'any 99, tot i que tot va començar amb un altre nom, Verner de Sant Boi.
Sí, bueno, l'avi va perdre, no?, com molts catalans, i per manera de subsistir pues, es va posar a fabricar calçat. En principi, m'he trobat un anunci l'altre dia que posava Lluís Verneda arregla calçau de crepé i sus composturas. Una compostura és agafar el baix, ajustar un tratge, una americana, una camisa, i bueno, va començar fent això i va acabar pues, industrialitzant una empresa amb el temps i fabricant sabates. Hem de pensar que abans no hi havia talles, abans la gent anava al sastre i feia una cosa a mida, o anava al sabater i li feia unes sabates a mida, i es van estandaritzar amb talles, no? O sigui, el que diuen la moda pret-a-porter, doncs amb el calçat igual. I bueno, doncs s'ha esdevingut, després de tres generacions, ja tenim a la quarta casa, doncs, una empresa.
Parlarem d'aquestes generacions, en tot cas el protagonista d'avui, ara la generació que ho porta, com és la del Xavi, la tercera, vas conviure amb l'avi, no sé quin aprenentatge vas aprendre de l'avi que hi vas estar vivint una llarga temporada.
Bueno, jo vaig viure amb ell, sí. A mi no em van apartar, però de petit estava malalt, no menjava i em van portar amb els avis. Allò que deia el pediatre, que li deia aires de muntanya, i em van enviar capellades, com si fos el Pirineu capellades, eh? Però em van enviar capellades. Bueno, vaig aprendre molt, no? L'avi era d'aquelles persones d'aquella època també, ara no sé si es poden dir les coses que ell deia, però la porta és petita per entrar i gran per marxar, donde no hay beneficio cerca hasta la pérdida, para atrás ni para coger impulso, o sea, moltíssimes que moltes vegades, pues mira, no me'n recordo i em venen, em van venint, perquè a vegades em passen situacions a la vida i penso que era l'avi o el pare o el meu germà o el meu tiet, que com ho farien, no? I la veritat és que l'avi era geni figura.
Avui estem parlant amb una altra figura com és el Xavier Verneda, conseller delegat i copropietari d'aquesta marca com és a Múnich, en un principi dedicat especialment al negoci de la boxa, al handball o futbol sala. Això és com va començar tot.
Rugby també, atletisme, no? Teníem la Unió Esportiva de Sant Boi a Sant Boi, boxa, perquè no hi havia ningú que fes calçat de boxa, és un mercat minoritari, van arribar les botes de boxa d'una empresa de la competència i a l'avi les va fusellar de la baix. Bueno, al final era un model d'usabilitat. Necessitem productes per la pràctica esportiva i l'Espanya grisa pues, comença a fer esport. No, tampoc ens hem d'oblidar aquella època quan governava en Francisco, no?
Governava,
sí,
governava.
Bueno, governava quan estava allà, no? El dictador representa que blanquejar tots els èxits esportius i fer-los propis de l'Estat era com es mantenia amb tranquil·litat al poble, no? Els toros, la festa i els esports. I bueno, doncs hi havia una miqueta, un globus que s'inflava, que era l'esport, i aquí ens vam aprofitar nosaltres per fabricar esport, evidentment no per ells. I com nosaltres molts, Espanya va començar a practicar esport i la gent pues, jugava a futbol sala, jugava a squash, que no ens en recordem ja,
sí,
jugava, bueno, a futbol sala i en fulbito.
Fulbito, sí senyor.
Fulbito. Bueno, i l'avi va començar pues, aquesta voràgina de fabricar, va ser primera empresa de calçat esportiu d'Espanya, i vam anar a fires internacionals, a Espoga, a Colònia, no exportaven gairebé res perquè el país estava tancat, però bueno, pues, és una manera de guanyar-se les garrofes.
I ja el Xavi, que de ben petit, en aquesta etapa de jove, ja hi treballava a Sant Boi i també a Vilanova d'Espolla, sobretot a les èpoques d'estiu. Què hi fes allà? Quins records en tens?
Bueno, no només jo, els meus fills també. Si val d'algú, els meus fills, que han sigut menors d'edat ja, no? els feia aixecar molt d'hora i s'anaven a les 5 del matí perquè fan de 6 a 2 a la fàbrica. I els faig treballar. Bueno, jo crec que vaig aprendre l'ofici, no? Ara que està tan denostat i que cap de nosaltres vol que els nostres fills siguin sabaters o fusters o mecànics. Tothom vol que sigui una feina que potser és molt més social o una feina doncs, de periodista o de... perdona, o dissenyador gràfic o fins i tot de, no sé, de creador de continguts. I aleshores, bueno, doncs nosaltres volem que els nostres fills sàpiguen d'on surt l'aigua calenta de la dutxa. D'on surt aquest estat del benestar, aquesta societat del confort que tenen ells, que algú li ha proporcionat. A mi me l'han proporcionat i jo la proporciono com a mínim que aprenguin un ofici. Que les sabates no s'obren amb botó i surten soles, no es fan...
Em pensava amb... que sí. No, és això?
No surten amb AI, no surten amb intel·ligència artificial, ni molt menys. Hi ha darrere un procés, hi ha un senyor, un mestre former, un patronista, un ajustador, un senyor fomoll d'una sola, tot això s'ajusta per fer un proto, del 37 amb senyora i del 42 amb home, i a partir d'aquí es fa l'escalat i se torna a reajustar perquè els peus no tenen un escalat normal del 39 al 49. Del 39 al 40, 41, 42 sí, però a partir d'un 45, 46, aquell peu es pot deformar, es pot ser el pont enfonsat, pot ser una persona que pesi molt, no? I el taló el té més ample i no té el mateix tant percent de creixement. Per exemple, o que és una pell, un sintètic, una microfibra, un nylon, una doble frontura, un viu, un rivet, un ramallà, un overlock, totes aquelles coses que són del nostre món, del món dels sabaters. Has de pensar, Didac, que nosaltres som els últims sabaters de catalans.
Aquí volia anar, esclar, aquest ofici s'està perdent.
No hi ha cap fàbrica més. Si tenim els senyors de Toni Pons, que no tenen fàbrica aquí, que estan de Girona, tenim els senyors de Castanyer, que no tenen fàbrica aquí, fabricant, és una petita unitat productiva, una fàbrica com tant l'entenem nosaltres, que és tallar, cosir, muntar i envàs, amb unes 60-70 persones, jo no conec cap més a Catalunya. M'agradaria que n'haguessin, però clar, el problema que tenim és que ningú vol que el seu fill treballi una fàbrica de sabates. Ningú vol que el seu fill treballi una fàbrica de sabates. O que treballi de paleta, o de llauner, o de lampista.
Els teus fills han volgut o els has obligat?
Bueno, és que tampoc és una opció, no? És que si hem de decidir que un nen menor d'edat, que no té dret de vot, decideixi el que vol fer amb 8 o 9 anys o 10 o 11 anys, doncs igual que vol una PlayStation o vol un mòbil quan no toca, doncs crec que tenen uns valors, i els valors són aquests, els de l'esforç, el sacrifici, insisteixo. Qui paga l'aigua calenta, no? O qui paga les vacances, o... Per què no? És que, evidentment que s'enfadaven amb mi. Una d'elles, que venia d'Irlanda d'un any d'estudi, bueno, ella venia justificadíssima que per què tenia que anar a la fàbrica, ella. Un any Irlanda, que tenia un tema social que contribuïa amb les seves amigues. I mira, escolta'm, 2-3 setmanes te'n vas. Sí, bueno, és el que hi ha, tu.
Avui tenim el Xavi, que s'ha convertit en tot un empresari, però clar, era un mal estudiant, tenim entès. Havia provat també diferents temes de formació professional i res de res. Xavi, ho vas provar amb electrònica i amb iniciatiu vas veure que no ens anàvem bé.
Bueno, això vaig fer amb electrònica perquè la meva mare es va encaparrar que tenia que anar a un col·le de l'Opus. I és clar, entre l'Opus...
Jo també hi he passat, eh?
Bueno, jo entre l'Opus...
Vols fer alguna reflexió sobre el col·legi de l'Opus?
Bueno, entre l'Opus, els tancaments amb Monsenyor Escrivà de Balaguer i el Camino. La beatificació d'aquell moment d'ell, perquè jo vaig estar estudiant a la beatificar. Els diners que reclamava el senyor Ruiz Mateos. Escolta'm, jo ja no trobava mal segurs, eh? No era el meu vot, allò, eh?
Per això era rebel, també, el Xavi, entenc, també, no?
Bueno, jo crec que el que em va succeir és que jo vaig estudiar a Capellades, on tothom parlava català, absolutament tothom, i vaig tornar a casa, al Baix Obregat, on de la classe crec que eren dues persones que parlaven català. I on la gent quan li preguntaven què volia ser de gran, deien que volien ser futbolistes o toreros. I jo volia ser empresari. Jo de petit ja volia ser el director.
De petit ja volia ser empresari, tu?
Sí, jo de petit. I un dels meus fills també ho va dir des de molt petit. Sí, jo de petit ja, la meva filla, la mitjana, des de petita, una obsessió per dirigir una empresa. I jo volia dirigir una empresa, sí, la que fos, la meva, la dels meus pares. Jo de petit volia manar... Jo ja venia teledirigit. Suposo que l'àvia em va posar en la rampa de lanzamiento. Sí, jo de petit jo volia ser-ho. Altra cosa és que després tu puguis canviar opinió, eh? Però jo de petit jo volia ser-ho. Sí, estava tenint una obsessió per... A mi em flipava com el meu avi en mà de ferro portava una empresa. Em al·lucinava, no? El reconeixement públic, tot això des de fora era... I no érem
gens coneguts, això és l'altre. Eren coneguts a la comarca de l'Anoia. I una miqueta al Baix Llobregat. Tampoc ens pensem que a Múnich fa 40 anys la gent que jugava a futbol la coneixia, alguns, i alguns la coneixien pel futbol sala per l'handbol. És ara que ens hem com reconvertit en una empresa mainstream que les portem per anar a caminar, o les portem per anar a fer el vermut, hi ha col·lecció de dona, hi ha textil, hi ha llicències... És ara que la marca és una miqueta més global i que exporta a molts països.
Ara la gent vol ser empresària?
Què va? Volen ser start-uperos, no? Vas a SADE, fas una xerrada i et diuen que volen fer una start-up i vendre-se-la. Bueno, és la mateixa filosofia que vull que em toqui la loteria, o vull anar a Gran Hermano, o vull ser torero futbolista. Sí, és el mateix. El que passa és que n'hem posat un altre nom i ara vull ser start-upero. No crec que vulguin ser periodistes i estar un dia com avui de sol, que podíem estar fent el vermut treballant. No? Això, tu t'has preparat l'entrevista. Tu saps que he fet electrònica, que poca gent ho sap. Tu saps que he anat a l'Opus, te l'has preparat. Has parlat amb el Ricard, hauràs rascat per internet, hauràs llegit dos o tres o quatre o cinc o sis entrevistes, fins d'algun podcast, és a dir, bueno, jo l'haig de preguntar, jo d'aquí trec suc, els altres, no? Pelotazo. Bueno, és la generació que hem creat, no? La notícia és que Globo es revaloritza no sé quantes vegades a l'any.
Tu, Globo, vas dir que hi volies haver invertit i és un dels errors que vas fer, que no vas invertir en Globo, per exemple.
Jo he tingut tres errors que m'han trucat per sempre. Nosaltres tenim una petita...
Em vas dir dos i un no el vas dir.
No el diré.
Avui tampoc? No. Ni avui tampoc?
No el diré. Vaig cometre dos errors. Va vindre el Josep Maria Ganyet per invertir a Crims, quan era una píndola, em va donar un SD per posar el cotxe. Jo recordo perfectament aquell dia al matí, serien les 4 o 5 del matí, que m'anava en cotxe a Alacant, que tenia un problema a Alacant amb un proveïdor, i vaig posar la píndola de lo que seria Crims a la ràdio, amb el Crim de Tort, i vaig passar por, vaig dir, hòstia, és un rotllo, tu, per cotxe de nit cap a Alacant, i no m'agrada.
I a més ho escoltaves de nit, eh?
Sí, anava cap a Alacant de matinada, diguem. I l'altra va ser Globo, quan ens van oferir invertir, i ens van explicar, i el Deonsa, no surt el nom, ara el... Bueno, ja en sortirà. Ens va explicar que volia ser un MRV del transport, després ho va transformar en una altra cosa, que és la que va triomfar. I vaig pensar que no. Ja està, va fer algú la pregunta al milió, com va monetitzar vostè la inversió, si jo pago el paquete a 2 euros, no? No sé, ja i bé, no sé, equivocar, sí. Va ser un gran error, però bueno, no passa res. Alguna més ens hem encertat.
I la tercera no me la diràs?
No.
No la diràs mai?
No. No.
Has comès errors, però també l'has encertat moltes vegades, també. Allò de prova, això és el que té els empresaris, no? Que ens equivoquem, però també fent coses bé.
Home, clar, si no l'aprens, no? Si no aprens, si tot és èxit, és una ruleta. Si tu tires a la ruleta i surt el 32 rojo cada vegada, pues al final no hi ha aprenentatge. Aquí venim a passar-nos-ho bé. Jo aquest matí m'he aixecat a Tamariu, he fet una foto i he posat, me'n sembla, el meu Instagram... Que he posat al meu Instagram, m'he posat quina vida més meravellosa tinc, o disfrutant la meva vida, no? Hi ha moments... és una cosa que dic molt ara, que jo crec que la felicitat no existeix. La felicitat es cuina. Tu disfrutes molt més, estic convençut, preparant aquell viatge que faràs, o preparant aquell sopar i fent la compra del sopar que prepararàs, que el sopar en si, al final ja està acabant. És tot molt efímer, no? Que hi ha posta de sol o conèixer aquella persona ja quan l'has conegut. Però ja està, no? Jo al meu aniversari em demano conèixer algú. No vull cap regal.
Quin és el teu aniversari? Quin dia és?
11 de juny.
11 de juny. Per tant, l'11 de juny sempre no, coneixes algú.
No,
bueno, vas a buscar algú.
Bueno, jo demano algú. El Justo Molinero, el Ramon Besa, periodistes, el Sergi de BTV, que va estar a Xina. Bueno, amb gent.
Que et convidin a la sotana.
Bueno, el Joel va ser un regal meu. El vaig demanar, que estava espantat, no sabia, pensava que el volia subornar perquè portés a Múnich, perquè sortia a la zona franca després. Conèixer-lo, entendre com li funciona el cap, quines inquietuds té, què el motiva per portar un programa diari a la ràdio. I el Ramon Besa, a mi em sembla un dels analistes de futbol tàcticament.
Li farem arribar, és un gran amic d'aquesta casa, el Ramon.
No, amb el Ramon, amb tots, fins i tot guardo una relació de WhatsApp, felicitats. Pues el Ramon em va semblar fascinant. El Justo Molinero em va semblar, bueno, de traca i mocador. Sí, cap expectativa. I jo reconec que preparar allò que aniré a fer, jo els convido, jo els faig el regal a ells. Unes sabates, una motxilla, i ho passo molt bé. pues per mi conèixer les persones és una de les coses més, més xules que té la vida, no? Aquella persona et pot aportar coses perquè tu tinguis una vida millor.
També t'aporta coses viatjar. El protagonista també ho ha fet amb una mica més de 20 anys, agafar les maletes i viatjar a Corea i Xina per buscar fabricants, i allà que tot canvia.
Bueno, vam descobrir que a Múnich la producció no era insostenible. Nosaltres, els preus que portàvem, la nostra competència, tenia més recursos econòmics, el comprar més econòmic i amb més tecnologia, que el que seria el clúster del calçat esportiu es movia a Àsia, i no eren competitius per poder contractar jugadors del Barça o del Madrid o del que fos. I amb 22-23 anys vaig anar a Corea, a Busan, que era on començava. Aquests a Busan es van moure a Qingdao i Dalian, i els de Taiwan es van moure cap a Canton. I bueno, doncs vam muntar una oficineta i vam aprendre. I, bueno, a mi no feia cas ningú, jo anava allà. I, ¿qué marca dice usted que es? Múnich. Alemania. Digo, no. Hosti, ho tinc que explicar-ho 20 vegades. I els mínims no els enteníem, i com se feia una importació i una carta de crèdit, i com reservaves un contenidor, i com ho despatxaves de duana, i quin codi de carancelari tenia. El timing, no? El timing de... Has d'anar molt més abans perquè la mostra ha d'arribar, el DHL de torn, que t'arribi, confirmar, el full size, totes les talles confirmades. Tot això m'ho ha après. I ara tinc 53, però això fa 30 anys, no? Potser, sí. Bueno, anècdota que potser no saps és que el meu fill amb 16 anys el vaig castigar a Xina.
Ho sabia.
Ah, ho sabies. Bueno, va ser...
Però castigar per què?
Home, perquè no provava. M'enganyava, no anava a la classe.
Però no sé si és un càstig enviar-lo allà, eh?
Vull a una fàbrica menjant noodles cada dia? Home, ostres, no és Shanghai, eh? És Xiamen.
Quant de temps el vas deixar allà?
Va anar sol, allà l'estaven esperant el Juan López, el nostre inspector, i va estar, jo diria, va estar 3 setmanes, 4, eh? T'haig de dir que l'última setmana el Juan va agafar una miqueta d'empatia amb ell i el va portar a Hong Kong a veure, pues, el que seria el Nova York asiàtic, i a veure oficines de la competència, doncs els Inditex, els Mangos, els de tècniques que tenien a Hong Kong, a veure, doncs, els hotels, a passar el que és la bahia de Canton, a passar a Cassius Bay a Canton Road, bueno, que veiés també les altres oportunitats, no? Que no només Xina és allò, perquè Xina és un país dos sistemes, no? És el sistema aquest de comunista, uh-huh, i després el sistema capitalista, no? D'industrialització, de venda, són més luxes ven ara.
Avui estem parlant amb el Xavi de Múnich, a un quart d'hora d'entrevista. Allà també aprenem una bona nova manera de fer sabates, ja que teníem entès que al principi començàveu pel taló i després per la punta, i allà es començava pel revés, primer per la punta i després cap al taló.
No, allà no, a tot el món. Menys
nosaltres. Però vosaltres no. ho veus allà?
Nosaltres ho havíem vist a més llocs, però pensàvem, teníem unes màquines... Nosaltres compràvem les màquines una peça que es diu USM, Union Shoemaker Machines, es diu, no? Unió de Maquinària per al Calzado. I aquests van inventar una màquina que muntava al revés. I aquesta màquina es va deixar de fer, i nosaltres no vam canviar mai el model de productiu, mai. I clar, quan viatges, i bueno, veus una fàbrica a Alacant que ho fa d'una altra manera, però veus una, veus dues. Però quan veus el model industrial, de gran volum de negoci, de gran produccions, fàbriques de 4.000, 5.000, 10.000 parells al dia... que ho fan al revés, dius, això s'ha de canviar ja. I ho vam canviar, Era com la prova que ens faltava, no? Moltes vegades et falta... Doncs allò, tu saps que ho estàs fent malament, però vas tibant, no? És allò, la teva piscina perd aigua, però no saps la que perd. I quan ve el tercer rebut de la llum, dius, ostres, la llum i l'aigua, em perdo molta d'aigua ja. Sí, parem-ho, tanquem la piscina, no passa res. Ja no ens banyem aquest any, no passa res si no hi ha piscina. Bueno, ens hem donat compte tard. Però bueno, ja està, escolta, va ser molt divertit perquè va ser convèncer molta gent de la fàbrica, no? Els treballadors deien que estava, que llevan los Kellogg's, que no lo vamos a cambiar, digo, mi tango cambiarás, i tant. Mis Kellogg's llevan, son Kellogg's chinos, vamos a cambiarlo. Hem après d'ells, també n'ha après de nosaltres, eh?
Sí?
Sí, home, moltes coses, tenim uns...
Què n'ha après de vosaltres?
Pues mira, molts productors a protegir una marca, no? El fabricant... és una màquina de devorar produccions i de menjar-se. És un tragaboles i moltes vegades amb baixa qualitat, no? Els controls, els steps, el parar i controlar només quan es talla la sabata, sinó quan es munta, tirar-la enrere, el control del mostruari, que no sé si és mostruari o monstruari moltes vegades, massa monstru. Tot aquest control, tot aquest rigor de que entenguin que estan fabricant per una marca i que si ho fan bé l'han d'entendre com seva i no ens mourem d'aquella fàbrica.
Ara parles de marca, no sé si Elon Musk us ha volgut copiar, perquè clar, tenia una marca espectacular i ara ha anat amb X, la X de Múnich.
Bueno, hi ha tanta gent que posa la X, la Xerox, la X Alps, molta gent que posa la X, és una lletra. Tenim una marca difícil per registrar, és una ciutat i una lletra. Ja ens tenim que donar proves de notorietat a l'oficina de la UAMI, l'oficina de registres de marques, que anecdòticament et diré que l'oficina està a Alacant, de marca europea. No sé, és com si l'oficina antidroga estigués a Nàpols. No passa res, que podria estar. Potser a Alacant, és bo que la tinguem aquí. Però bueno, tenim a Alacant. Aleshores, bueno, és una marca complicada, Múnich, és una marca difícil, una marca que l'hem de defensar molt, que hem de donar una prova de notorietat, registres, usabilitat, factures, i bueno, la X és una marca que la convidarà molta gent i tenim que conviure amb això. La defensem, hem guanyat molts judicis per contractes, es poden dir nous, però de multinacionals molt importants.
Aquí volia anar, esclar, és que heu passat molts de judicis per aquí, Xavi, també.
Sí, sí, hem guanyat judicis a operador, a un líder de la distribució de l'esport francesa, a una marca de gran notorietat alemana, a una marca de gran notorietat anglesa, que ara no sé de qui és ja, perquè està mitja desapareguda, algunes marquetes més petites. Sí, sí, bueno, a un gran distribuïdor, el primer distribuïdor de la moda mundial l'hem guanyat perquè va posar una X i el modelo li llamó Múnich, además. Sí, sí, va ser, sí, bueno, clar, és que a vegades també hem d'entendre, i ens hem de posar la pell dels altres, que una maquinària com Mango, Inditex o, és igual, Gap, és tan gran i va tan ràpid que cometen errors. Al final arribes a acords, cremen el producte, certifiquen, et paguen les despeses d'advocats, et donen carta de notorietat per poder utilitzar pels següents judicis en quan ells reconeixen el teu logo com teu i que és una marca notòria i a partir d'aquí pues, continues. Són unes reunions, l'últim divendres a cada mes, bastant farragoses. Jo porto gent a aquestes reunions i no tornen. Diu, m'ha gustado, estado bien, però no volveré, em diuen tots els meus directors. Diu, no, esto, sí, m'ha gustado, bien, no, es divertido, pero ya si hagas otro día, ¿no, jefe? Bueno, está bé.
Aquesta X no sé si va ser allò de trobar-ho per trobar-ho, perquè clar, és la manera d'unir en aquests moments les diferents peces de la sabata. Vull dir, estava buscat o va sortir perquè va sortir?
No, Múnich era un model de sabata, i havia de buscar un nom, i hi havia una altra moda que deia Zurich, i un model, i es venia molt, i va esdevenir la marca. Més o menys, hi ha dos parts, no? Aquesta és una, i l'altra és que buscàvem un nom, i el nom va posar Múnich. I després, si et dones compte, i direm noms, no passa res, Adidas, el símbol, també té, a les tres ratlles, té unes ungles, uns dents de serra, que això es diu Feston, tècnicament.
Feston, mira, avui hem après
sí,
una cosa.
Sí, aleshores, un festó. Què passa? Per què té dents de serra? Perquè quan ho passes per la màquina de cosir, això entra a les boquilles de la màquina i no fa, i va recta, i no fa curves dintre de la recta, no? El pots portar per on tu vols. I això és un tapacostures, que sota hi ha un zig-zag que va la pala de la sabata del taló de la sabata.
Uh-huh.
Si tu excuses una de les X, el més probable, en tots els models no, ara ja no, però abans sí, havia un zig-zag que...
Bueno, havia la, pala la sabata separava.
Exactament, del taló de la part de davant. Aleshores, uns posaven tres ratlles, els de Puma posaven un reforç més gran, un rotllo Puma, i nosaltres hem posat un pal i l'àvia posava un pal a l'altre costat. Si era Múnich, en castellano Múnich, con la X, pues sonava bien i va quedar així. Bueno, no passa res.
Com hem de dir la marca aquí a Catalunya? Com t'agradaria que la diguéssim? Múnich? Com l'hauríem de dir?
No, jo li dic...
Com li dius tu? Tu li dius a la catalana, també?
Jo dic Múnich.
Múnich.
És el Bayern de Múnich, és Múnich... Jo li dic Múnich.
Però tu no ets del Bayern, precisament.
Bueno, jo tinc és curiós. Jo tinc un equip a cada pop, a cada país, més o menys.
Per tant, a Alemanya ho hauràs de ser del Bayern.
Total. I d'Anglaterra sota el Liverpool, de sempre. I d'Itàlia sota el Milan. I de França sota l'Olympique de Lyon, que ara el descendran. I de Brasil sóc del Santos. I, bueno, cada país tinc... I del Boca, m'agrada. M'agrada, a mi m'agrada molt el futbol. Jo sóc una... Sóc un apassionat d'un esport que...
Clar, has conegut també molts esportistes, també, amb això.
He conegut molts esportistes, sí, sí, molts, molts. Fascinant, això també. És com podem fer milionari a un senyor que igual no...
Clar, és que hi ha jugadors també que han vestit les teves sabates. Vull dir, recordo, per exemple, Barrufet, en el seu temps.
Sí, sí, bueno, per fer tancar les portes.
Sí, senyor. És Javi Rodríguez, també, un dels grans jugadors d'abans que parlàvem de futbol sala, o Fupito. Kubala.
Kubala. Sotil.
Sotil, sí, senyor.
Mitchell del Madrid, el Rojo del Barça, Serna, el tiet del tenista, Nadal. Bueno, hem tingut 21 jugadors. A la dia Madrid vam tindre Negro Cabrera, Minguela, Clemente, Ruiz, Tomás Reñones, el lateral que ara està...
Mítics.
El Tomás Reñones que ara està de secretari tècnic, o sigui, de l'Atlètic de Madrid. Molts jugadors, molts jugadors. El Sevilla Rafa Paz, Cortijo, Unzué, va jugar amb Mónic tota la seva carrera esportiva.
Ara costa més?
Home, ara és impagable.
Ara és impagable.
És impagable que no hi ha retorn. Però tu creus que jo vendria molt més si Sergi Roberto portés Mónic? L'any passat, o fa dos anys. Si Mingueza portés Múnich, és internacional. Si Cubarsí portés Múnich, vendria molt més.
Home, aquí és Cubarsí és del poble, vull dir, estàs en bon lloc, vull dir, família directa i el Pau són molt amics.
Però vendrien més o vendrien més si els porta Messi?
Segurament.
Què vol ser un nen? Vol ser Cubarsí? Quants han volgut ser Carles Pujol, però quants han volgut ser Messi o CR7? És que al final hem de construir, hem de fer coses per facturar més i després hem de rendibilitzar la companyia. No hi ha inversió si no hi ha ROI, si no hi ha devolució. Sí, això d'invertir amb l'únic aspecte d'invertir, no, és imatge de marca, se sustenta.
Invertir per invertir, no ho veus tu?
No tot té un sentit. Tot té un sentit. No, jo no puc sortir a la salsa rosa. Jo he retirat productes d'algun programa de televisió perquè no m'agrada el producte, el programa.
Sí?
Sí, i tant.
Ostres, entra aquí, això sí que m'agrada, Xavi.
Jo no vull que Belén Esteban porti Múnich.
I li has dit...
No hem facilitat el producte. I en un temps hem donat producte a un programa que estava L'Hormiguero i ara no el donem.
Heu donat productes a L'Hormiguero?
Per sortir, els presentadors, els col·laboradors, hem dit, escolta, jo d'aquesta guerra vull sortir. Perquè no m'agrada col·laborar amb un programa que manipula la veritat i... No, l'empresa té una línia editorial. No pot ser, todo no vale.
Quina és la línia editorial de què som?
Bueno, jo crec que hem de ser honestos, hem d'estar més a la veritat, no hem d'apropar-nos a la mentida, a gent que vol causar només cap problemes, que viu del caos. Ara tenim un president que guanya les eleccions americà, que va enviar no sé quanta gent al Capitoli a invair-lo. Que a més ells ha promès un treball a tots els que van anar. Ho va dir a un acte electoral. Jo no vull estar a prop de gent... No, vendré menys, però seré més feliç. No tot val. El fin no justifica els medios. No.
Hi ha gent que diu que sí, però estàs amb aquests, eh? Que...
No, jo, el meu no. Jo no ho necessito. Jo no ho necessito. Jo no ho necessito. Jo no sé, m'he comat tres cotxes per renting, per empresa i tal, i és el mateix cotxe sempre. No t'embarco, eh? No t'embarco ni... Ara vaig amb un mini.
I això que estàs a Tamariu?
Bueno, estic a Tamariu, però també estic al Pirineu. Estic... És un acord amb els meus fills, perquè també volen anar, i hem agafat una coseta perquè ells hi vagin i s'ho passin bé, i jo estic a... Bueno, és una miqueta tot. No vull dormir a Tamariu perquè venia a veure't a tu.
Tornem amb el tema de Múnic. Arribes i ho agafes principalment a finals del 2012, fa més de 10 anys, amb el teu germà, el David. Ho agafeu ara fa més de 10 anys.
No, més, molt més de 10 anys.
Sí?
O sigui, tant. Jo començo a treballar a Múnic amb 17 anys.
No, però liderar-ho, vull dir, liderar-ho.
Liderar-ho molt abans, des de, sí, des de fora. El 2012 nosaltres comprem la part de les cosines. De les primes de riesgo.
Aquí què? Què m'has de dir d'aquestes primes de riesgo? Perquè, clar, en un moment donat, en un moment dado, que diria el Johan Cruyff, marxem de l'empresa. Ens conviden a marxar, ens foten una puntada de peu i estem mig any fora de Múnich.
Sí, sí. Bueno, pressionen l'accionariat, hi ha dos accionistes, i és infumable, es pot conviure, perquè mort un accionista i dona accions a quatre noves jugadores, no? Les dues cosines meves, la meva tieta i la filla, malauradament, del meu cosí, que va morir en un accident de moto. Menor d'edat, i bueno, intentem conviure, intentem comprar, i ja està. I al final, sense entrar en detalls, perquè cada un té la seva pel·lícula, Pues nosaltres vam pagar potser més del que volíem pagar i es van vendre per menys del que volíem vendre. Perquè a fi de comptes el que s'havia de preservar és els llocs de treball. I la continuïtat d'una companyia que no només els llocs de treball directes, sinó a tota aquella gent que donava feina. I que hagi marques com Grífols o com Múnich o com Puig és bo pel país. I és una cosa que ens hem de mentalitzar tots. Perquè parla de com fem les coses, parla de tot. Parla de com protegir una marca, ensenyes a altra gent que fa altres coses, els teus proveïdors aprenen de tu i tu d'ells, no? Jo tinc proveïdors molt més importants que jo, i hi havia un acte de responsabilitat per part del meu germà i meva, i vam tirar endavant el projecte, i vam recomprar. Bueno, cert que el holding es diu Bern, de Berneda, un, dos, run. Bern to run. De Born to Run i Born to Run.
Sí, això em sona d'un tal... un que ve sempre a Barcelona, eh? El Bosch.
Vale, doncs això, Born to Run, és els Berneda tornen a córrer, no? I vindríem posar un naming. Nosaltres els namings tots són molt divertits, de les empreses. La patrimonial es diu Tanca la Porta, un altre es diu Pany Nou, Tararique TV Communications...
Ja no em vull imaginar quines són les contrasenyes, també.
Bueno, ja tot. La del wifi és molt xula, del wifi.
La pots dir?
La casa meva, casa meva del wifi es diu Con dos pistoles.
Con dos
pistoles. Per quan venen els nòvios de les meves filles. Sí. Em dones el wifi i diu Con dos pistoles.
Per tant, hi ha bona relació amb els nòvios de les teves filles, eh?
Bueno, no sé si ha nascut el mareixador de les meves filles. No tinc clar encara. Ho passo bastant malament. Sí, ho passo bastant malament. Són bons nois, eh? Ara jo no en té, l'altre en té. No, són bons nois, són bons nois. Però bueno, ja saps que... segurament, no sé si ets pare, però quan ets
no,
pare...
No vull tenir criatures perquè ja en conec.
Bueno, doncs quan ets pare vols el millor per tots i ets molt exigent, amb ells, evidentment, amb la persona que...
Els has regalat almenys algunes sabates Múnich que... a les seves parelles o no?
Home, evidentment, perquè no poden entrar amb unes sabates a casa meva, no sigui Múnich. Si no
clar, aquí has vingut i diu, la primera cosa que has fet, Xavi, és mirar-me les sabates i has vist que no portava sabates Múnich i m'has dit, no anem bé.
No només no portaves Múnich, sinó estaven... amb una carència d'estil, les sabates, important.
D'anar per casa.
No direm res més. No. Sort que no està...
Clar, és que tu t'hi deus fixar molt a l'hora de quan allò de la gent... allò de mirar al carrer com vesteix la gent, en el teu cas, mires quines sabates vesteix la gent.
Sí, jo vaig col·laborar durant molt de temps amb el partit de contra la droga, que em fa molta gràcia perquè és... li deien el partit de la droga, però bueno, amb el Luis del Olmo, el Johan Cruyff, crec que també el Baltasar Garzón i Emilio Aragón. I hi havia el Jaume Roures, que ha esdevingut el que ha sigut, però en aquella època per mi no era tan conegut, no havia televisió privada. I l'altre dia estava jo a la Sexta per un tema personal d'un amic i el Jaume senta a un banc molts dies a mirar la gent passar. I és una cosa que jo faig molt. Jo utilitzo el metro a Barcelona. Jo vaig amb moto o scooter, pot dir que aparco l'escúter, i vaig amb metro pues, a la reunió X o tal, i miro la gent com va vestida. Hem fet un retail tour, hem anat unes 20 persones de Múnich, dissenyadors, directors de categoria, product managers, quality controls, a Londres, a veure nous conceptes, des de restauració a perruqueries, a grans magatzems, a botigues, a la competència. I anàvem amb metro tot el dia intentant entendre com la gent vestirà, perquè nosaltres hem de moure la fitxa. Si el sneaker, el calçat esportiu, cau, fem botes, fem camperes, fem sabates d'hípica, botes de motocross, la companyia ha de sobreviure, no pot estar pendent de... ara estamos de moda i nos relajamos. Tenim una marca que és vegana, sostenible, que es diu Duo.
Sí, és clar, jo volia dir, és que esteu molt atents a les modes, el 2013 traieu la personalització, dos anys després, el 2015, aquesta marca Duo, la marca més de carrer, Múnich Second Life, donant també una segona oportunitat als productes, o fins i tot tenim present el segment del mercat vegà, Xavi. Uh-huh. Esteu molt atents al que està passant.
Això no és la meva obligació. És la meva obligació, jo avui aquest matí m'he aixecat d'hora per llegir dues coses perquè volia entendre-les i no les acabava d'entendre. He fet dues trucades amb dos amics meus, quina percepció tenien ells d'aquesta realitat. Bueno, nosaltres hem d'estar veient si posem un bot per respondre automàticament els missatges de les vendes online o si tenim que entrar a vendre a Zalando des d'un magatzem a Polònia en fulfillment, que ho estem fent, o tenim que la gent pot canviar un producte a qualsevol botiga nostra que l'hagi comprat online i tornem els diners a la botiga, o si cobrem les bosses de paper perquè les cobra tothom. És que és així, és que no s'entén d'una altra manera. És la meva obligació, és que és part, per això em paga un sou l'empresa. No em paga un sou per vindre aquí a explicar lo guapos que somos, que també.
Hi ha gent que sí, però no. Bueno, hi ha empresaris que és així, no?
Bueno, escolta, mira, Napoleón deia, quan un enemigo s'equivoca, no lo distraigas. Perfecte.
Però hi ha molts empresaris, grans empresaris, que van així.
Bueno, fan podcast, no? Van amb rellotges cars i donen lliçons de vida des de un cotxe de 400.000 euros. Perfecte. Perfecte, si no passa res. Sí, ells sabran, tu. Jo crec que tots nosaltres tenim prou feina. És com quan et vols dedicar a educar els teus nebots. No, escolta, mira, jo en tinc tres de fills, tu. Jo en tinc prou amb els meus. Ja la meva germana farà el que tingui que fer. Si em pregunta, consejos doy. Però ja està. Vull dir, al final, jo com a empresari he de fer la meva feina. Vaig aixecar el primer, marxar l'últim. Mira, l'altre dia sentia un podcast del noi aquest, que el vaig conèixer una vegada, del de Cultra, no? Cultra és la marca de motosharing, que està a totes les ciutats. I la pregunta si algun dia desconnectava, no? I va dir, no recuerdo ningún dia de mi vida que no haya pensado en trabajar. Estic de vacances, i és real, estàs de vacances...
A mi em passa. Clar, la meva parella em diu desconnecta, però em costa 10 dies.
Clar, tu estàs de vacances, estàs veient una botiga, i estàs dient, jo aquí per què no venc? Jo per què a Peratallada no tinc un client? Pues jo de Peratallada vaig enviar dos fotos l'altre dia, i ja tinc un client. Jo per què a Peratallada...
Avui a Vilaure suposo que en tindràs uns quants, també, eh? Perquè portem mitja hora de ràdio, eh?
Bueno, pues espero, però jo, a mi m'han dit que és una ràdio que té una projecció molt més... molt més internacional, té més seguidors que RAC1 a Twitter, no?
També has fet informació, també has rescat, està bé.
Bueno, a mi m'agrada saber qui em vol entrevistar, ja m'han informat, m'han dit, has d'anar, i el Ricard ha dit, has d'anar, jo soc molt obedient.
Per tant, el Ricard et va dir que hi has d'anar, i estàs venint i ho estàs gaudint.
Sí, tant, home, que és molt divertit, sí.
Mitja hora llarga, avui conversant amb el Xavi. Esclar, parlem de la marca, com es crea una marca? Com es crea una marca? Perquè tu, hi ha marques i marques, però tenir una marca tan ben posicionada, com és el vostre cas...
Bueno, tu has de mirar si la marca té un storytelling, té una història, això és el primer. Una marca de zero, Duo, estem patint. Jo poso l'exemple de Duo, no el de Múnich, perquè jo vaig arribar a Múnich, i hi ha documentació que l'àvia venia a Múnich. I aleshores hi ha factures, hi ha catàlegs, hi ha fires internacionals que es van anar quan era tot en blanc i negre, i Duo, per exemple, doncs, em diu a construir una marca... i li hem de donar uns atributs a la marca, una càrrega genètica, un ADN. D'on surt la marca? Doncs la marca surt, que és el germà petit de Múnich. Vinga, perfecte. Qualitat, doncs tenim la qualitat de Múnich, això ho has d'explicar. Tenim un logo, ha de tenir un estil, per exemple, Duo ha canviat diverses vegades d'identitat, ha anat modificant-la. Hem decidit que la convenció de Duo és el 3 de desembre...
Però hi ha gent que canvia marques. Abans parlava, per exemple, de Twitter. Esclar, tu t'imagines canviant la marca?
No, però sí que li hem fet un restyling al textil, li hem fet un logo nou, l'hem parlat d'una altra manera. Buf va canviar el logo, els del luxe l'han canviat tots, Balmain, Pierre Gardin, Louis Vuitton han canviat la tipografia, Tous la va canviar aquest any, per què no? L'has de fer molt més moderna.
Però a mi em sembla un gran error, per això t'ho preguntava, eh?
Carrefour va canviar el logo.
Però a mi em sembla un gran error, Xavi.
No, perquè les marques han de respirar pel temps que ens mouen ara, i les lletres han d'estar més separades o fer nous colors, i els atributs han de canviar. Per què una marca com McDonald's no pot posar el logo en verd, que ho ha fet, i no pot fer que del seu menú hagi una part important que sigui vegà o vegetarià? O pot parlar dels facts, no? Els productes que perjudiquen la salut molt més clarament per donar confiança al consumidor. Està canviant l'estratègia de la marca, evidentment, però és que el consumidor... Mira, quan el consumidor decideix, quan el consumidor t'ho exigeix, et va el teu futur. Si el consumidor no t'aprova com ho estàs fent, estàs mort. Perquè és el que, al final, a les marques ens va d'això, que el consumidor decideix. I si el consumidor vol saber del seu tiquet de la compra...
Quan què vol saber el consumidor? En què us trobeu? Què és el que vol saber més de vosaltres?
Bueno, ja, Maris, hem de veure quin consumidor. La generació Z... és sostenible, vegà, però amb un mòbil que contamina moltíssim i se'n va a Bali de vacances. Amb un avió, ni t'ho explico. Vale. No, el consumidor vol saber, en tot cas, el producte d'on està fet, com està construït, si té una garantia, si té una porta que pot picar per fer una reclamació, que és un consumidor madur i vol unes garanties. Potser ja ha utilitzat aquell producte, podem parlar, no fa falta parlar de Múnich, hem de cotxes, de menjar. Tu què busques un bon restaurant? El preu just. No, no busques que sigui barat, tu, el preu just. Si ets capaç de pagar una miqueta més, però que els canelons siguin de la iaia. Que no siguin de... del congelador. Pues això és igual. És el mateix. Si parlar de marques, podem parlar hores i podem posar mil exemples i acabem al cap del carrer sempre. La marca ha de parlar dels atributs i no podem estar modificant-la. Podem anar modificant petites coses. Som sostenibles, ara som sostenibles i vegans, ara som més de dona que d'home, ara fem més fashion, perquè el que sí que no és sostenible és el producte feo. El producte lleig és insostenible, perquè l'has fabricat, acaba el magatzem i no el vens.
Heu fet coses lletges?
Sí, home, i tant. Hem fet de castanya, que vamos. Hem fet de castanya, que em poso les mans al cap a vegades.
Digue-me'n alguna.
Bueno, vas ben tirar errors de... increïbles amb el golf. Vam fer saltes a golf i eren horribles i mal fetes i entrava aigua i era un drama. I vam vendre, vam vendre, però era, vaig tancar la divisió. Parem-ho, parem-ho ja, això. Para la música, Antonio, para la música. No, això no sona bé, tu. No, estava perjudicant. No, hem fet moltes malament. Sí, evidentment, hem fet, que si no... ara vegem amb nen, hi ha una tendència que no li vam fer massa cas, que és el barfoot, el calçat que té un estudi podomètric molt més amicable, no? Amicable, que diuen els italians, amb el peu del nen, no? Pues molt més obert de dins, pues hem estat encaparrats en no fer-ho, i ara, bueno, corre, que no arribem. Bueno, pues vem per aquí, però no passa res. L'empresa ha de tindre l'energia suficient per anar a un lloc, equivocar-se, tornar i tornar a anar-hi, ja està. No passa res. És que és un joc, això. Fan en profit el que tu fas.
Clar, és que a mi em sembla sorprenent que abans parlàvem de que esteu atents en el mercat. Es comencen a vendre mascaretes i Múnich diu, aquí hem de ser. I anaves pel carrer aquí a Girona?
1 milió vam vendre. A 1 euro.
Clar, i portava gent també, recordo el Trapero que el portava, alcaldes importants de Catalunya que el portaven, i ja et dic, Girona quan anava a buscar el pa o encara em venen molta nostàlgia, em trobava no amb un, ni dos, ni tres, ni quatre, amb molta gent, amb aquestes sí. Mascaretes.
Sí, sí, va ser una idea d'un amic meu que malauradament també no està amb nosaltres, i em va dir, Xavi, tienes que hacer mascarillas, tío, amic d'extremeño. I jo no vaig fer cas, i vaig estar donant-li voltes, i ostres, i posem la X, vam agafar els dissenys que ja teníem fets de tovalloles, de cantimplores, i vam córrer, vam trucar a Xina, i vam dir que volíem 25.000 a la setmana, vam fer la de teixit, perquè no hi havien de teixit, i penseu que nosaltres estàvem a Igualada. Nosaltres teníem la logística tancada, no podíem entrar, i teníem treballadors d'Igualada, que anaven a la fàbrica, estava fora d'Igualada, a 10 quilòmetres, i no podien anar a la fàbrica. I en canvi hi ha gent de fora d'Igualada que no pot entrar a logística, els tindrà que canviar. Va haver gent que va aprendre a fer sabates i gent que va aprendre a fer logística. Fins al punt que jo entrava, jo a les noies de logística li deia Miss Chernobyl Boys i els portava a l'esmorzar. I anecdòticament et diré que em paraven els senyors antiavalots i em miraven i em deien, on vas? Dic, aquí a logística de Múnich. I em va dir un, diu, mozo almacén. I jo mirava el cotxe i dic, no, mozo almacén no, propietari. No, perdona, li vaig dir, amb aquest cotxe no crec que sigui mosso de magatzem. I em va dir, contestar, soc antidisturbis, no d'intel·ligència, em va dir. I em va fer passar. No, vam fer 25.000 a la setmana, vam vendre moltes, a 1 euro, no deixàvem comprar més de 4, i amb els ports jugàvem una miqueta per no tindre pèrdues, perquè si treus a l'euro, li treus a l'IVA, són 0,80, tintaprint el Magins feia els sobres, les revisàvem, les ensobraven, el manipulat, i el sobre valia 8 cèntims. De paper, per revisar-les, no hi havia una cosa que tingués una agulla, saps, que no tinguéssim un problema, perquè venien de Xina i anava molt ràpid. I és cert que vam fer el rècord de facturació en un mes online, i això ens va salvar el mes de juliol, juny, juliol, agost, a la facturació, sí, ens va ajudar molt. Bueno, vam intentar estar al costat del consumidor, les marques han d'estar al costat del consumidor, i hi ha molta gent que se'n recorda d'això. O sigui, vaig comprar 10 i gent enviava mails, som d'un col·legi, som d'un hospital, escolta, quantes en vols? 200, te'ls havies sense càrrec. Les primeres FTP2 a l'Hospital d'Igualada les vaig proporcionar jo als bombers. Les han enviat a Xina, amb un dia a Xile nosaltres, i les hem regalat. Perquè vam ser la milla zero, no? Em sembla que van dir el quilòmetre zero de la infecció. Bé. Hem après tots això.
Ara en què estem atents?
Bueno, estem atents a veure què succeeix amb la tendència, jo no sé si de les grans multinacionals, de les fusions, adquisicions, dels concursos.
Això t'ho planteges també?
Bueno, hem sortit a comprar
sí?
12 vegades i no hem comprat mai. Però ens han demanat molts diners i al final l'empresa que ha anat a comprar ha acabat tancant.
I us han vingut a buscar també per comprar-vos?
Per comprar-nos no, per invertir. Ha sigut sempre una inversió, ara trading, no sé si saps.
Sí, ben a prop d'aquí.
Sí, en David tenia un 30% en Suma Capital i per el que tinc entès, és off the record, és collita pròpia, aquest 30% se'l queda de Caldón. Això és el que es diu, a los voceros del sector. Bueno, sí, hem vingut a invertir, però jo, si no tinc les meves cosines, te la posaré a un consell d'administració a dos bancs o a dos fons de capital risc o a dos business angels que igual em volen dirigir i volen unes clàusules de direcció que em faran fer coses que no vull fer. Aleshores, bueno, han vingut, sí, han vingut molts. Van venir, quan sortim, presentem resultats, van picant a la porta, van mantenir el contacte, els KPMG, els Deloitte, els Nauta Capital, bueno, el Suma Capital, van el seu dia, bueno, sempre tens. Bueno, és una opció més. I després
però tot agradaria?
No. No. Però si jo... Com diu Darín, si jo tomo dos dutxes d'aigua caliente por dia, com caliente, si, d'on està la felicitat? Ja tinc un bon rellotge, ja està, ja tinc una part de Mario. Si avui a Bali una altra? Però sí, el caviar està bé, però una vegada l'has provat, tampoc és per tant, eh? Igual un pa amb tomàquet amb una truita i somrius molt més. No. He estat tot massa idealitzat.
Però és que hi ha gent que sempre busca més i més i més i més.
No, jo busco més, però dintre...
Però dintre un límit, també.
No, dintre d'un estat de control. No és un límit, és un estat de control. Et porta a llocs l'ambició a quartos molt foscos, eh? No és meva la frase, també és del Darín. Llavors, compte.
Tu hi deus haver entrat en aquests quartos foscos?
No, jo l'ambició la tinc, jo sóc ambiciós, evidentment, i m'agraden els diners, m'agrada guanyar-me la vida, i m'agrada anar a bons restaurants, no vaig a la font de pelos, jo, si puc, normal. Tampoc vaig al Four Seasons. Però bueno, escolta'm, al final el que un desitja és tenir un bon futur amb la seva família, amb la seva empresa, però és cert que la vida, el proveïdor, el client, et porta a creixements que has de controlar i no has de créixer tot allò que et demanen ells. Els senyors d'Amazon, els senyors de Trading, els de Port Village, els senyors del Corte Inglés, els de Basel, els d'Intersport, que ara a vegades hi ha més clients molt més grans. I ja tanca la venda de Courier, que és una cadena tipus Foot Locker, GD, però com vaig dir, que GD de Port Village Sprinter i Suman Curi, ara ja es comença a ser un dels operadors importants més sneakers d'Europa. Si no, bueno, el més important segurament, sí, sens dubte. A factura, això segur. Bueno, doncs hem d'estar atents a tot això. Què passa? Avui hem obert la botiga del Born i l'hem fet com si fos Santa Maria del Mar, per dins. Al mig del Born, a plaça de les Olles, l'hem reformat sencera. Potser hem d'apartar més el nostre retail i no dependre dels nostres clients multimarca. Les regles del joc les hem de marcar nosaltres. Dintre de que les regles del joc siguin les normals i que ens donin un procés de creixement i de protecció de la marca i del producte.
Però aquestes regles del joc, com són? Amb aquest sistema capitalista que estem, Xavi.
Home, les regles del joc són produir un producte adequat, tindre el marge que toca i donar benefici a final d'any per pagar impostos. Aquestes són les regles del joc. I després, a nivell d'estil, que facis un producte que parli de la teva identitat. Possiblement, doncs, no farem sabates de... No sé, no som gorrells, doncs, a mi la roda del golf, doncs, escolta'm, valorar molt més o fer productes d'una baixa qualitat o utilitzar materials no nobles, utilitzar TPRs i PVCs o cola que no sigui l'aigua, no? Estem en un sistema, estem passant el procés de Bicorp per ser una empresa molt més sostenible i la sostenibilitat parla del producte. Però també parla de la relació amb el consumidor, de la relació dels drets del teu treballador que està per sobre de la mitja, no? Parla de moltes més coses. Parla de reciclar, parla de la teva petjada de carboni, parla de la teva energia que utilitzes de l'empresa, si és de plaques solars o no. Sí, doncs això és el regles del joc. Perquè al final estem construint una empresa perquè els meus fills o els meus nebots la puguin disfrutar dintre de 30 i de 40 anys. I el que corre molt més del que li deixen les cames, doncs el més probable és que creixi molt, 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 molt ràpid i després no sigui sostenible l'empresa.
Ja tenim el 2025 aquí. Farem alguna cosa aquest 2025? Alguna novetat que ens puguis avançar o no?
Bueno, hem comprat un magatzem nou, estem integrant la logística, hem de fer oficines noves, es van aturar
per un tema d'un problema d'ubicació i vam aturar-ho. Hem passat el textil hi ha una part que serà de dona, segurament el 25. Hem de dir que el nostre any fiscal acaba el 31 de març del 25. Vull dir, per mi, el 25 és...
Tu fins al 31 de març del 2025, eh?
Sí, sí, jo el 31 de març. Si no, ens tanquem perquè tenim devolucions de botigues, de rebaixes, i volem tancar amb la foto de veritat. Quan tancàvem el 31 de desembre, encara ens quedava la campanya en vigor.
Des de quan ho heu canviat, això?
Fa molts anys, 12. Sí, sí, bueno, el Corte Inglés té el finals de febrer, Inditex també, és una pràctica habitual, eh? És l'any anglès. L'anglès és el món de la moda. Tu el 31 de març has d'haver tingut les devolucions i els abonaments de les rebaixes de l'hivern i entregat tot a l'estiu pròxim. Aleshores, la foto és d'un any.
Vaig acabant, ara que parlem de foto, com es veu el món des d'un parapent?
Molt xulo, tu, és una passada. Super recomanable.
Clar, perquè el Xavi això em pot fa de tot, eh? Pilot, instructor, examinador...
Sí, ara, bueno, això és un tema del president que m'ha liat a fer examinador perquè havia un adjucat, no? de gent que no podia optar a l'examen després de Covid i les escoles que examinen tenien que fer escola d'instrucció instruir i no li sortien els números i bueno, vam sortir 4 o 5 instructors i anem un cop cada 3 mesos a examinar gent. Home, aquí teniu la Cellera de Ter, una superescola, Ball Factory, sí. el Lluís Rico que ho fa de collons. Alguna vegada m'ha contractat a mi per treballar de tàndem, perquè li faltava un pilot ben ajudar-me i anar a fotre un cop de mà. Sí, no, escolta'm, és molt xulo viatjar, no? El sortir d'Extremadura, el meu vol més llarg és sortir de Zarzacapí a la Nueva, que és el poble dels Estopa, i arribar a la...
A tu t'ho han dit moltes vegades que t'assembles un dels Estopa o no?
No, no, no.
Mira, ja t'ho ha dit algú.
No, a mi m'han dit que m'assemblo el d'esquerra, tu, aquell del cabell blanc.
El Rufián?
No, de cabell blanc, d'esquerra, no t'ho diré.
Ara m'has deixat... És que a mi m'està... deies que s'assembla moltíssim a un dels Estopa. Mira, ja podràs dir que també t'ho han dit, bueno, eh?
Sí. Bueno, escolta'm, sí, fan bé. Pues vaig sortir volant des de Zarzacapí a la Nueva, vaig arribar a Albacete, sense parar. A més, 287 quilòmetres en línia recta. És el vol més llarg. 9 hores. És port meravellós. Estàs tu sol allà, ningú molesta.
I després cuinar, que són les teves aficions, també. Vull dir, mirem el TikTok i sempre veiem el Xavi fent plats.
Bueno, cuina ha sigut ara perquè, malauradament, culpa meva, m'he divorciat i tinc que posar-me les piles.
Culpa meva? Sí?
Bueno, ha sigut una decisió meva, sí. Sí, sí, és veritat, és decisió meva que s'acabés. I aleshores els meus fills em van demanar que un restaurant, vale, perquè em posés les piles i llavors...
Bueno, doncs, t'ha anat bé, doncs, en el fons, amb això?
Home.
Vull dir, no entraves tant a la cuina i ara t'hi has hagut de posar més.
Jo cuinava perquè el cap de setmana jo m'anava a esquiar amb ells i cuinava, però de supervivència. I ara són altres coses, ja he descobert que el forn no és només per fer pizzas. El forn has de precalentar, pots fer un peix... No, és increïble.
I peix pescar per tu, perquè tu te'n vas a les tantes de la matinada a pescar.
Això vaig fer una vegada només.
Una vegada només?
Sí, el meu fill m'ho va regalar, una experiència. Jo volia anar, volia entendre com funcionava i vaig anar un dia a pescar amb el David i dos amics i vam agafar una escòrpora i un congrio i no sé, sí, va ser aquí a Girona, a més, eh? Va ser per la part de, vam sortir crec que de Lloret o de, sí, o de Blanes, perdó. I vam estar com 6 hores i va ser duríssim i vam dir, ara entenc com val el peix. No, va ser una experiència, bueno, això que dèiem, de conèixer algú, d'una experiència... Escolta, viure la vida, dintre la mesura que tens de treballar, també.
5 minuts i seran la una. Anem a les xarxes socials i mirem a TikTok. Dius emprenyat. Amb què està emprenyat el Xavi?
Emprenyat estava al TikTok avui?
Sí, no. A la descripció surt emprenyat.
Bueno, però pues, amb l'administració, no?
Clar, perquè parles dels polítics i et recordo dir en una entrevista... Cap polític passaria una entrevista de feina a la meva empresa.
No, segur, ni a la teva. No a la meva, ni a la teva. No, home, no, per favor. Ara tenim un president que parla anglès, però... Si vols el Rajoy, com va dir, hombre, ara en anglès, no, per favor, vinga, altra pregunta, a la BBC. No, evidentment, no, per nada. No, és un perill, són perill en potes. No pot ser que sigui tan farragós la relació amb l'administració. No pot ser que vivim en un país de coaccions que també un requeriment i tens 9 dies per contestar un requeriment d'Hisenda. Ahir ens van enviar que presentéssim tots els dues de les importacions de DHL dels mostraris de 5 anys. Això és una feinada? Sí, escolta'm, va, sí, vale, te'ls presento, és la meva obligació, però de veritat, no pot ser que l'administració Pues és pervers, el model d'Hisenda és pervers. És pervers. Nosaltres hem guanyat un judici d'Hisenda de gairebé 1 milió d'euros, després de 8 anys, i a l'administració li va costar 200.000 euros en interessos. De veritat? 1 milió d'euros ens van agafar amb avals del meu germà i meus? Home, no pot ser. No, doncs ho tanquem amb 100.000. No, és que no teniu raó, amb res ho tanquem. Però si tu tens una inspecció d'Hisenda i és de 1.500 euros, doncs tu la pagues. Perquè el teu advocat cobrarà 400 i dius, no vull problemes. Bueno, doncs escolta, doncs ja n'hi ha prou. Amb l'administració, el pleit, el 90% el guanya el contribuent. El contribuent, és que no hi ha més, en primera instància. En segona, doncs un altre 50% el torna a guanyar, amb el qual és el 95, el 97% que guanya el contribuent. No? Ha de ser molt més fàcil que jo pugui parlar amb una administració. Jo no puc tenir una botiga al Born de Duo i estar 3 mesos pendent de l'Ajuntament si tinc de fer una accessibilitat per un minusvàlid o no, perquè el de patrimoni em diu que el terra no el puc tocar. I entre ells no s'entenen. I és una realitat. I això ens passa, i em passa a mi, i et passa a tu, i li passa a Mango, i li passa a una altra companyia. No, no pot ser. Quan vas a altres comunitats autònomes, com Madrid, i en 4 setmanes hem fet una botiga amb permisos, al carrer Fontcarral. En 4 setmanes. Madrid és llibertat, t'ho diuen. No sé. Això sí, eh? Mira, una cosa vaig mirar l'altre dia, no sé, noticiable. En la setmana de la Dana, de València, la facturació va caure. Tota, online. Menys una comunitat que va fer el mateix número l'any anterior, Madrid. Estic convençut que...
En sèrio?
Sí, viuen un altre... És un altre oxigen. És un altre oxigen. No passa nada. Bueno, mira en Covid. A mi em va salvar la facturació a Madrid, eh? Ho tenia tot obert. San Sebastián dels Reis, Getafe, Las Rozas, Fuencarral, Alcorcón, Las Castellana... Tenim 80 treballadors a Madrid nosaltres. Ens va salvar a Madrid. Tenim tancat València, tenim tancat Saragossa, tenim tancat Mallorca, tenim tancat Sevilla, tenim tancat Màlaga, tenim 3, Catalunya ja ho saps, Andorra tancat, Galícia tancat, Baracaldo tancat. Bueno, jo crec que el que sí que és que és un entremón, allò. Saps això que per a mi la identitat catalana? Pues, potser és un cas d'estudi, és un cas d'estudi. Tenim una de retail, la directora Full Price, la directora d'Owlets, el director de Corners a Corte Inglés. No ho entenc. Bueno. De Madrid al cielo, tu.
3 minuts per acabar per la una. Diria que hi ha un únic per temps, ja ho has dit al llarg de l'entrevista. Aquesta quarta generació amb el teu fill ja treballa a l'empresa seguint els passos del pare. Sembla que hi ha un únic per molt de temps, vull dir, quarta, cinquena, sisena, no sé si t'agradaria que algun dia s'acabés aquest viatge o t'agradaria que un únic seguís per vida.
Jo crec que ells han de fer el que vulguin. Ell vol treballar a Múnich? Pues
t'ho vas enviar a Xina...
Castigat perquè no provava, i no va provar. Va quedar, després de repetir primer a Xina 2 vegades, i segon, una altra vegada a repetir, li va quedar l'única assignatura que és la més important, anglès. O sigui, aquest tema el tenim.
La més important per tu és anglès,
bueno,
eh?
A veure, no, és totes, matemàtiques, informàtica...
Però vull dir, per l'empresa aquesta, els idiomes...
No, però bueno, a veure, si us pense, no sé, perdona'm, literatura castellana, que és molt important... I bueno, a veure, per treballar a Múnich, la literatura castellana tampoc és...
Bàsicament números i llengües.
Números, llengües, màrqueting...
Perquè amb això sí que podria dir, esclar, parlàvem abans que els polítics no entraríem, una persona per entrar a Múnich, què hauria d'entrar? Què se li hauria de donar bé? Quines serien les seves característiques?
Home, que dintre la seva categoria de treball sigui el millor. Que sigui, sàpiga més que nosaltres. Acabem de fitxar la Yolanda de Sostenibilitat i sap molt més que nosaltres. Ens hem d'ensenyar. Tu has de rodejar de gent molt més intel·ligent que tu, de gent molt més bona. Ja està. És que no, o sigui, no té... evidentment, tothom parla anglès. Ja no hi ha mària. No,
de què res ho farà la intel·ligència artificial que parlàvem?
Clar. Al final, tu has de buscar talent, has de buscar gent que tingui xispa, que tingui ganes de treballar, que entri amb un somriure. L'Ignati us deia l'altre dia que en somriure, la risa, era la connexió més important que qualsevol paraula del vocabulari. Que tu tens una persona i riguis amb ella, tu quan vols un venedor, quan ve un venedor i et fa riure, tu tens ganes d'estar amb ell. Tu amb els teus amics vols quedar amb els que et fan riure. Tu no vols quedar amb els sòmines, no? amb els victimistes, amb el que tot està malament, amb els pessimistes, No? Tu, tu quedes a prendre el vermut amb un que dius, ostres, avui m'ho passaré teta, avui, avui, quin tema traiem? Va, la EGB, avui traiem la EGB. I demà, demà, te'n recordes dels micos del so que feien? Oh, els micos del so, te'n recordes?
Tu has passat bé?
Sí, home, ha sigut un col·loqui entre dos amics.
Xavi, ha estat un plaer.
Plaer meu, de veritat.
Fins la propera.